Patrocinat per Boira Editorial. Gaudiu del programa. www.boiraeditorial.com.
Avui a l'ofici d'educar, filosofia i nens. La filosofia s'ocupa del coneixement de la realitat i del sentit de l'existència. Es basa en el bon ús del llenguatge i de la ment racional, i per aquesta raó és una bona forma d'ensenyar els nens a pensar correctament. Diu l'especialista educar la interioritat Lluís López que els nens són petits grans pensadors perquè el seu afany de conèixer i de preguntar-se per les coses és connatural a ells. Només necessitem la sorpresa. Som nosaltres, els adults, que anem perdent amb el temps la capacitat d'indagar i de qüestionar-nos les coses més enllà del que és purament utilitarista i productiu. El projecte Filosofia per Nen, inspirat per Matthew Lipman, té com a voluntat ensenyar adults i nens a dialogar, a raonar, buscar i indagar amb el pensament. Aquest projecte ha estat considerat pel Consell d'Europa com una eina per una educació democràtica basada en el diàleg i la resolució no violenta dels problemes. Per la directora del projecte, la filòsofa Irene de Puig, que ens acompanya avui, la filosofia és la mare del coneixement. És literalment amor al coneixement. Fer filosofia, que no estudiar filosofia amb els nens a l'escola, pot ser un element que ajudi a mantenir l'esperit de l'aprenentatge. El nen es posa en l'actitud ingènua del filòsof, la contrària a l'actitud que hi ha darrere de la frase "Això ja ho sé". La filosofia pot crear esperit d'investigació des de la constatació que no sabem i volem saber. De fet, segons aquest programa, es proposen unes classes de filosofia en què els protagonistes són els mateixos alumnes, no un temari ple de continguts que han d'estudiar, perquè el que es vol és desvetllar-los el gust per la investigació col·lectiva. Pel mestre Iñaki Andrés, membre del programa i que també ens acompanya avui, fem filosofia a l'aula per intentar que els alumnes, tots i cadascun d'ells, esdevinguin persones més raonables, ciutadanes i ciutadans participatius amb capacitat de formar-se opinions pròpies basades en criteris consistents que sàpiguen afrontar els reptes de la vida de forma creativa. Avui a l'ofici d'educar, filosofia i nens.
L'ofici d'educar.
Laia Montserrat. La filosofia ben compresa i ben ensenyada ajuda al ben pensar.
Hola, sóc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. La filosofia sona com una paraula grandiloquent, ja que probablement la relacionem amb la carrera universitària de filosofia. En el fons, significa amor a la saviesa. Això fa que es pensi que la filosofia és una cosa difícil, pròpia de gent gran i sàvia. Però convé deixar clar que a qualsevol nen, a qualsevol persona, pot fer filosofia i que, de fet, no té per què haver de ser difícil. Matthew Lipman va ser l'iniciador, el teòric i dinamitzador del moviment conegut com Filosofia per a Nens. El seu objectiu era promoure la capacitat de pensar en els nens, sobretot desenvolupar el pensament crític i potenciar aspectes com pensament reflexiu, llibertat, democràcia, bé comú, intercanvi d'idees, respecte, escolta, etc. La filosofia surt a partir de formular-se preguntes. Els nens fan preguntes des de ben petits. A vegades es molesten les seves preguntes i no les responem o les responem en evasives. I ells aprenen que millor no preguntar. Llàstima, això caldria evitar-ho. Cal distingir entre preguntes obertes i tancades. Aquestes últimes tenen una resposta correcta i sol ser breu. Per exemple, quan són 2 + 2, quina és la capital d'Àustria, qui va descobrir Amèrica, de què has dinat avui a l'escola. Són preguntes que tothom pot respondre, que té una resposta correcta i incorrecta i que són les preguntes que normalment es fan a l'escola. Les preguntes obertes s'han de pensar i a vegades no tenen una resposta clara. Com, per exemple, d'on venen els nens? On s'acaba el món? On anem quan es morim? Per què estàs tan enfadat? Què puc fer perquè et sentis millor? Els pallassos també s'enfaden? Les preguntes obertes indueixen a la reflexió i el pensament crític. I això és molt important. Cada vegada es veu més clarament la importància de formular-se preguntes obertes més que respondre preguntes tancades. La reflexió conjunta entre pares i fills a partir de preguntes obertes, tal vegada formulades per ells mateixos, és una manera d'iniciar-se en la filosofia, en aprendre a pensar i estimular el pensament crític en els nens i les nenes.
I per parlar de la filosofia i dels nens, avui hem convidat la Irene de Puig, que és escriptora, és filòsofa, és filòloga i educadora. Treballa des dels anys 80, fa ja uns quants, un bon grapat d'anys, en la formació del professorat i divulgant el projecte Filosofia per Nens i creant noves propostes per introduir l'educació reflexiva a les aules d'infantil, primària i secundària. És directora del grup IREF, Innovació i Recerca per l'Ensenyament de la Filosofia, i és autora de diversos llibres, entre els que hi ha Pensem i fer filosofia a l'escola o Pebili. Benvinguda.
Moltes gràcies.
I ens acompanya també l'Iñaki Andrés, que és llicenciat en psicologia, postgrau en tractament psicopedagògic de la diversitat escolar, màster en immigració i educació intercultural i màster en filosofia 318, que és el nom del projecte que ja averiguarem en què consisteix aquest projecte per portar la filosofia als nens. És mestre també de primària a l'Escola Taquígraf Garriga d'Esparreguera i és formador de formadors en el projecte Filosofia 318. Benvingut també. Escoltàvem el professor Rafael Vizquerra, que ens deia: la filosofia surt a partir de formular-se preguntes. Els nens fan preguntes des de petits, a vegades ens molesten algunes de les seves preguntes, i ell proposa que potenciem les preguntes, que ell diu preguntes obertes. Com hem d'ajudar els nens a formular aquestes preguntes?
La primera qüestió seria que aquestes preguntes han de ser imitades pels nens, és a dir, som els grans els que hauríem de fer-los aquestes preguntes i no quedar-nos només amb preguntes molt de sí o no, de blanc o negre, no? I per tant, si els grans formulem preguntes obertes, també els infants les formularan. D'altra banda, el món dels nens és molt més ample que el món, diríem, del coneixement o de la ciència o del saber, que demana respostes concretes, no? Vull dir, les capitals o la taula de multiplicar. El món dels nens, sobretot quan són més petits, és molt més gran. Inclou des dels jocs fins a badar, fins a tota mena de curiositats. I, per tant, desvetllar aquestes preguntes no és problema. De vegades el que fem els adults és que les ofeguem. Hi ha un moment, als 4 anys, que els infants pregunten el perquè de tot, i hi ha un moment que els pares diuen: au, prou, no? Ja, perquè sí, perquè ho dic jo. Perquè els nens són insaciables. Els nens són una mica com aquests filòsofs que han de descobrir el món, i com que ho tenen tot per descobrir, tot és una pregunta, tot és una qüestió. Per tant, el que estaria bé que féssim els adults és no ofegar aquesta curiositat, i al revés, estimular aquesta capacitat exploradora dels infants, ajudant-los també a nosaltres insistir en preguntes noves. Probablement no donant respostes, sinó responent amb una altra pregunta i anar intentant de fer una mica una cadena, no? Aquesta seria una possible sortida d'aquesta necessitat que tenen els nens de respostes, però també i sobretot de fer-se bones preguntes.
La diferència entre bones preguntes o preguntes obertes i preguntes tancades és nostra, no és dels nens. Els nens busquen seguretat, busquen sempre que cada pregunta tingui una resposta. El que passa és que de seguida se n'adonen que no sempre és així. I aquí està l'habilitat o l'art d'educar, de demostrar que no tot té una resposta i que la resposta l'has de trobar tu. Jo crec que els nens és inherent amb ells la pregunta, però també és inherent la necessitat de seguretat.
Com podem ajudar a pensar els nens? I quin paper té la filosofia?
Sempre ho hem dit, els nens i els filòsofs tenen molts elements en comú. Tots dos col·lectius, diríem, es pregunten pel món sense pressupòsits. sense prejudicis, amb una certa ingenuïtat. Aleshores, aquestes mateixes preguntes que fan els infants són les que un ha de desaprendre quan és adult per poder-les tornar a rellençar. En definitiva, tota la història de la filosofia no és sinó plantejar-se les mateixes preguntes que feien els presocràtics o els grecs: què és la justícia, què és la bellesa, què és la correcció, què està bé i què està malament. I són les preguntes que es fan els infants també, perquè s'han de situar en el món. Filosofia i nens tenen en comú aquest intent, com deia l'Iñaki, de buscar respostes, de buscar unes certes seguretats, tot i sabent que potser no les trobarem. Però això no ens treu la dinàmica i el procés de buscar-les, no? Una mica com ha passat amb el món de l'art, no? Quan el senyor Picasso diu que ell ha hagut de desaprendre les tècniques per tornar a ser nen, per poder pintar, doncs una mica la filosofia, a través del senyor Lippmann, ha fet aquesta gimnàstica o aquest exercici de posar-se en situació, diríem, del filòsof originari i dir per què no ajudem els nens a pensar i avançar. Per tant, creiem que sí que els podem ensenyar. Una petita diferència que hi hauria amb el que assenyalava el professor Vizquerra és que ell parlava de nens i pares. Nosaltres, en aquest projecte, el que fem és treballar aquests aspectes, però col·lectivament i a l'escola. És a dir, l'escenari és un altre. No és una relació pares-nens, sinó que és una relació grup d'iguals amb un mestre que en aquest cas no és el que dona la resposta, sinó que és el que provoca preguntes i que facilita, diríem, aquesta tasca de reflexió amb els nens.
A més, hi ha una cosa, Irene, molt curiosa, i és que els nens, tot i que les preguntes són sempre repetides, porten segles, els humans porten segles fent-nos certes preguntes, però no se senten frustrats, perquè la resposta sempre és original, sempre és pròpia, sempre és la que un busca i la que un va trobant mica en mica. Però hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, i és quan els nens i nenes se n'adonen de que, ostres, això no ho havia pensat mai, no? Quan un altre diu, fa una pregunta que et sorprèn, i que no és res de l'altre món, per nosaltres, però per ells sí, no? Aleshores, aquesta dimensió col·lectiva pren una força molt gran, perquè mobilitza tot el grup. La pregunta no era meva, era d'una companya, era d'un company, però això ens fa, com deia un nen a la classe, és que vull investigar més. I aquesta capacitat de posar-se a investigar col·lectivament és el que intenta fomentar el projecte de Filosofia 318.
Nosaltres, una de les preguntes que estem fent aquest any, que formulem a tots els que veniu, és què és per vosaltres, en base a la vostra experiència educativa, què és per vosaltres educar, ensenyar i aprendre. Sempre insistim en que fent d'ensenyants també aprenem moltes coses, no? I m'agradaria que me les responguéssim,
aquesta
pregunta.
I tant, si aprenem, de fet, una de les, per mi personalment, i ara és una intimitat meva, una de les coses que m'ha mantingut més en el projecte, a part de veure que els nens anaven creixent, és que jo també anava creixent, no? I aquest aprenentatge que fas acompanyant, doncs, la innocència, la creativitat, el desig de saber, doncs, és molt important. I possiblement la definició, si és que existeix, de l'educació va per aquí. És a dir, com són capaços, tots plegats, de posar davant dels infants una sèrie d'elements perquè puguin anar triant, puguin anar descobrint. Cadascú amb els seus criteris, i segurament alguns faran tries que no ens agraden del tot, però mai s'acaba l'educació. Sempre podem anar amb una pregunta una mica més enllà. L'educació, definir-la, és arriscat, però podem posar imatges, no? De vegades jo me la veig com un súper en el que els nens van agafant coses segons el que els interessa. Després la imatge no m'agrada perquè resulta que és molt mecànica i és massa... Podria servir per qualsevol cosa. Però sí que hi ha un punt en què crec que els nens i nenes se n'adonen quan a la classe hi ha una certa coherència. És a dir, hi ha una sèrie de coses a les que se li dona valor. I donar-li valor, doncs, al parlar els problemes, donar-li valor a investigar una mica més per saber coses que no saps, donar-li valor a fer pràctica en comptes d'estudiar-se i repetir. Aquest tipus de coses tenen a veure amb l'educació.
Irene.
Sí, en aquesta línia jo, si és d'inventar-me ara mateix una mena de definició que no fos gaire a l'ús i lligant amb el que deia l'Iñaki, seria, per mi, educar, i també és experiència pròpia, és ajudar els infants o els joves a aprendre. És a dir, no poso tant l'accent a l'ensenyament com a l'ajudar a que ells aprenguin. Quan jo vaig començar a treballar primer en una escola, després en un institut, la meva primera preocupació als 20 i pico d'anys era preparar-me una classe per saber què els havia d'ensenyar, fins que em vaig adonar que havia de preparar una classe per a veure què havien d'aprendre ells. No era el meu problema, sinó el seu problema, no? És a dir, aquest accent en el facilitar l'ensenyament en els nens i nenes, en els nois i noies. I des d'una altra perspectiva, potser més des d'un projecte de filosofia, també m'agrada molt dir, i ho faig servir de vegades, ajudar els infants, sobretot quan són molt petits i estan en aquesta fase tan exuberant, no?, a passar de la raonabilitat que... de la racionalitat, tots naixem racionals, diríem, és dir, amb un potencial, amb unes capacitats, ajudar-los a ser raonables. Racionals hi naixem. Raonables a vegades no ho aconseguim amb tota una vida. Per tant, educar seria aquest salt, aquest pas, aquest procés lent, de vegades, de passar de tenir unes capacitats a desenvolupar-les. No?
Avui, a l'ofici d'educar, filosofia i nens.
Irene de Puig. S'han de col·locar les bases perquè aprendre sigui un plaer sempre renovat.
Jo crec que els nens no només necessiten la filosofia, sinó que també la volen. Els nens s'emocionen amb la possibilitat o la llibertat de discutir les coses per si mateixes. De sobte experimenten una sensació d'alliberament, diu el Matthew Lipman. Matthew Lipman, què va aportar aquesta educació de la filosofia a les escoles? Què és el que ell planteja? I que, per tant, permet que ara a les escoles s'estigui podent fer filosofia a partir dels 3 anys, proposeu.
És que el que plantejava als anys 70 no era ensenyar filosofia, sinó fer filosofia. És a dir, que els nens i nenes i els joves, el jovent, aprenguessin a pensar. I aprendre a pensar és diferent de donar uns continguts sobre la filosofia. Quan aprenen a pensar, aprenen des de les preguntes seves. Per tant, el punt de partida sempre és personal, el punt de partida sempre és engrescador, perquè hi ha alguna cosa que a mi m'interessa resoldre. I ho faig en grup, i ho faig acompanyat d'altres persones, i per tant, estem entre iguals. Aquest és un punt fonamental del projecte de filosofia, i és una gran intuïció de Lippmann treballar des d'aquest punt de fer filosofia en grup, però a més, fer filosofia no a partir de materials convencionals, sinó a partir d'uns materials més d'expressió, de la literatura, de les arts, d'altres qüestions que lliguen dins de la raonabilitat, però lliguen també amb la part sentimental, amb la part emocional, amb la part de com ens sentim, doncs, descobrint les coses i explicant-les. Jo crec que el projecte justament aporta aquesta frescura de partir de les necessitats dels infants, de fer-ho en grup, entre iguals, i anar trobant els criteris que fonamenten els judicis.
De fet, jo crec que la inversió, el salt que va fer Lippmann és no intentar que els nens sabessin el què deien o el què havien resolt els filòsofs, sinó el com ho feien. És a dir, posar-se com en situació del que feien els filòsofs. Què fan els filòsofs? Reflexionar. I com ho fan? Doncs comparant, definint, buscant conceptes, esbrinant alternatives, és a dir, utilitzant totes aquelles energies i habilitats que són pròpies del pensament, que no són només pròpies del pensament filosòfic, també del pensament científic, però que són les que han fet que la filosofia, doncs, anés aguantant i avancés aquests segles. Aleshores, aquest canvi radical, de no el què, no repetir el que diuen els altres, sinó posar-nos nosaltres com a subjectes, com a protagonistes, aquesta és la gran novetat de la filosofia. La filosofia era una cosa de gent gran i de vegades tronada. I ara és una cosa, curiosament, doncs, en què els nens, com deia l'Iñaki, participen, i a més amb una gran passió i amb un gran delit, perquè els toca molt de prop coses que els interessen. No?
I escolteu, com es fa perquè un nen de 3, 4, 5 anys, diríem que més grans m'ho puc arribar a imaginar, com se li parla, com se li fa reflexionar, com ho fem això? Posem-ho a la pràctica.
Poquet a poquet. Amb els més petitons, fins a 5 anys, el que fem és generar el que en podríem dir uns previs per que es pugui donar això que després en direm diàleg. Òbviament no podem parlar de diàleg entre nens de 3 anys perquè alguns encara estan, doncs, amb dificultats lingüístiques o comunicatives, però sí que podem posar els trets del punt de partida. És a dir, que s'escoltin, que aixequin la mà abans de parlar, que s'ordenin, que no diguin coses que ja ha dit un altre, cosa que no està mal, perquè si veiéssim algunes tertúlies que tenim a les nostres televisions, això no es dona, i és elemental, no? I després, a poc, els anem introduint elements reflexius a través de, com deia molt bé l'Iñaki, de fer coses, com més petits, més concret, més pràctic, a través de jocs, a través de contes, o a través de la contemplació del món de l'art, especialment la pintura. Això ens dona la possibilitat de parlar de coses que podem fer, que podem explicar, que tenim a mà, i que a poc van donant vocabulari, van introduint la pregunta per què, i això per què ho dius, podria ser d'una altra manera. És a dir, molt lentament anem introduint aquestes preguntes que van obrint horitzons en els nens. I a un de sol potser no se li acut, però en el col·lectiu doncs sempre hi ha un o altre que pot tenir una resposta. No?
El que està bé és que reconeguem que els nens i nenes no només pensen quan parlen, pensen quan fan, també, i quan es mouen. I si jo decideixo anar aquí, és per alguna raó. Fer-los conscients d'això. I com és que has triat aquest color? Per què has posat aquesta figura? Podien haver posat una altra. Com és que... Per què has dit això? En fi, aquest tipus de preguntes que van estirant el que passa. O sigui, primer passa una cosa i després la vas estirant i li vas donant un contingut d'una petita investigació. Quan a una nena, a un nen li preguntes... I per què dius això? O això s'assembla al que ha dit la teva companya? Està fent un exercici molt gran d'intentar doncs, comparar el que ha dit, d'analitzar... Jo he dit això, la meva companya ha dit això, en què s'assemblen, en què es diferencien... Això es fa des de molt petits. Als 3 anys és més difícil. Com deia la Irene, anem a pams i a poc, però el que és fantàstic és que tot això, quan es fa bé, quan es fa a una continuïtat, dona, a més, un caràcter importantíssim, que és que jo no m'educo, sinó que és el grup el que ens eduquem. És el grup el que va treballant. Hi ha una dimensió diferent de l'educació.
I en aquesta idea que dèiem d'accentuar més l'aprenentatge que l'ensenyament, el fet de que alguns nens o alguns grups no puguin respondre a unes determinades preguntes que potser un altre grup podria fer, no ens eximeixen els ensenyants de fer-les. Perquè potser en aquest grup no funcionaran. Aleshores, el mestre és prou hàbil per fer-ne una altra, per tirar endavant. Però si no les fem, no seran mai a sobre la taula. I sempre estarem allò pressuposant, que és una frase que l'hem sentit dir, no, els meus nens, això no... Pues no ho sé, provem-ho, veiem, fem la pregunta, i aleshores veurem.
Com ho responen els nens a les classes de filosofia?
Home, normalment, he de dir diverses coses. Primer, que una sessió de filosofia ideal no existeix. Existeixen sessions reals, i per tant, algunes són més reeixides, altres no tant. Hi ha moments puntuals molt potents, altres que són de transició. Hi ha una mica tota la varietat que us pugueu imaginar. Però el fet de poder-se trobar... una de les primeres coses que fem quan un grup ja està, diguéssim, una mica treballat, ha fet aquestes passes prèvies que indicava l'Irene abans, i comences a posar sobre la pissarra, per exemple, sigui una pantalla digital, sigui una pissarra de guix, sigui el que sigui, les preguntes i el nom al costat, Primer, hi ha un element molt valuós, que és el reconeixement. És a dir, el que jo penso, el que jo dic, el que jo em pregunto té valor i es posa pels altres. I aleshores, a partir d'aquí, un ja està motivat. I jo vull parlar d'això, jo vull parlar del meu tema. I després em resulta interessant que em diguin doncs, com puc parlar dels altres. Aleshores, normalment la resposta és molt, molt engrescadora. No és il·limitadament engrescadora. És a dir, tot té, de vegades al cap de 2 minuts s'ha acabat, el tema ja està i vas amb una altra cosa, perquè no tenen la capacitat de perdurar com tenim els adults. Però realment, quan un grup està ben estructurat i quan s'ha treballat amb una certa constància, notes que si les classes són relativament reduïdes, cosa que no sempre és possible, si el setting, la manera d'estar disposats és relativament còmoda, cosa que tampoc no sempre és possible, i si les condicions materials doncs, són acceptables, un dia per l'altre la cosa va fluint.
De fet, en alguns moments, i encara periòdicament, moltes escoles pregunten a final de curs en els nens i nenes... fan una petita avaluació, no? Pregunten com els ha anat la classe de filosofia. En un moment determinat vàrem preguntar a un col·lectiu ample si l'aconsellarien amb algun amic i per quines raons. I la veritat és que no puc dir tant per cents perquè no em sembla que sigui una cosa d'aquest tipus de fidelitat, però una immensa majoria suggerien que hi hagués més classes de filosofia que una hora a la setmana, i la immensa majoria proposaven que els seus amics també demanessin classes de filosofia
per
a les
tant,
seves escoles.
Per tant, hem d'entendre que no els hi semblava avorrida.
No només avorrida, sinó interessant.
No ho dic perquè normalment la filosofia té com una mena de... Hi ha molta gent que creu que és avorrida.
Sí.
A veure, no ho hem de negar, això.
Sí, però no estem parlant de temes abstractes i deslligats de la vida quotidiana, és que són les qüestions que els hi preocupen amb ells. Això no és avorrit.
La pregunta mai no és a partir d'un tema filosòfic que proposa el mestre, sinó d'allò que en ells, a partir d'aquella lectura o d'aquella visió d'un quadre o d'una escena d'una pel·lícula, els hi ha cridat l'atenció. I aquest és el punt de partida. No hi ha uns temes que nosaltres imposem, sinó que és el propi grup el que es decideix la temàtica, diríem, que es va desenvolupant al llarg de l'any.
I amb quin argument els hi explicaríem als pares que és bo fer filosofia? Com els hi explicaríem?
Mira, jo, per fer-ho fàcil i relativament ràpid, a la nostra web tenim una avaluació feta pel Departament d'Ensenyament de fa 2 anys, que amb una enquesta feta a un gran nombre d'escoles professionals i pares sobre l'ensenyament de filosofia expliquen, doncs, com i per què els nens pensen millor, pensen més acuradament, són més reflexius, és una mena d'antídot contra la violència, ja sigui verbal, ja sigui física, perquè, és clar, dir parlem-ne és un fre, no? Hi ha una gran quantitat d'ítems que expliquen doncs, alguns resultats, i ho dic perquè a vegades la gent diu sí, se'n parla molt, però volem resultats i volem tants percents. Doncs els tenim, els trobarien.
I a més, hi ha una intenció en tot això de portar el terreny dels resultats en les matèries educatives clàssiques, no? La llengua, les matemàtiques, etc., que a més també s'hi dona. És a dir, que les matèries que necessiten més reflexió, com són les matemàtiques, com és la llengua, són justament matèries que es veuen molt afavorides, perquè un té la capacitat de deduir, té la capacitat de deduir millor, no immediatament al cap d'un any o dos de fer-ho, sinó de deduir millor, de fer-se bones preguntes, d'investigar, de fer hipòtesis, de poder comparar, d'esbrinar a veure què passaria així. En fi, hi ha un munt de coses que estan a la base de totes les altres matèries, que són les competències que ara doncs, intentem treballar. No és una altra cosa que un conjunt d'habilitats que estan subjacents a totes aquestes altres matèries.
Avui, amb l'Iñaki Andrés i la Irene de Puig, parlem de filosofia i nens.
Lluís López. L'habilitat de saber preguntar és l'avantsala del saber.
Filosofia per nens, filosofia 318, no li diu al nen el que ha de pensar. En última instància, això és qüestió de cada nen. i cada nena. El que sí que fa és donar als nens les eines pel desenvolupament intel·lectual, social i emocional que necessiten per pensar bé, pensar amb seny i raonablement, i mitjançant la comunitat de recerca fomenta l'atenció, el compromís i el coratge per actuar en el seu pensament. Avui parlem de filosofia i nens i ho hem escoltat. A través de la filosofia no només treballem la filosofia en ella mateixa, sinó tot allò que passa i també treballem el que són els valors, ens ho deia ara la Irene. Treballar, per exemple, per evitar problemes de violència a l'escola.
Per exemple, no vull dir noms, però hi ha una ciutat, un poble, Catalunya, que el seu ajuntament recolza aquest projecte a les seves escoles, que són totes elles escoles públiques, perquè el regidor en el seu moment va entendre que aquest era un projecte que podia de fons ajudar a fer una feina de prevenció contra la drogadicció. Òbviament, també per qüestions de situacions puntuals, amb els adolescents, etc. Però alguna cosa que els ajudés a pensar des de ben petits, que fos un reforç a la pròpia autonomia, que fos una manera de poder dir no a segons quin tipus de temptacions, etc. Perquè, com hem dit algunes vegades, si no ajudem els nens i nenes a que pensin per ells mateixos, amb el risc, com deia molt bé l'Iñaki, de que pensin ben diferent de nosaltres, però per ells mateixos, algú pensarà per ells. I això sí que és un risc. És a dir, potser ens agradarà més o menys, però en podrem parlar. En el moment en què algú pensi per ells, estarem en un món molt més de dogmatismes i de prejudicis, no? Per tant, és importantíssim que entrar de ben petit a tenir aquesta possibilitat de, davant de les dificultats o de situacions o de qüestions, dir parlem-ne.
Mira, jo tinc una anècdota molt simpàtica que l'ha explicat diverses vegades perquè em va cridar molt l'atenció. Eren nens relativament petits, estem parlant de 10 anys en aquell moment, i m'explicaven com els havia anat el curs anterior amb un company que havien tingut un problema tal. I un d'ells, el delegat de la classe, em deia i el van resoldre a la manera de la filosofia. Oh, vaig pensar, a veure, vet aquí,
què
és això, la manera de la filosofia? Pues sí, vam estar, doncs, intentant veure exactament què passava. O sigui, va fer tot un llistat d'habilitats, doncs, i per què passa això, i com és que cal, i podia ser d'una altra forma, i si haguessis fet d'aquesta manera, què passaria? I si tu actues així, què ens passarà als altres? I si l'altre, no sé què. O sigui, hi ha tot un conjunt de coses que en la seva intuïció, doncs, tenien a veure amb la filosofia, i a més, no era una intuïció gratuïta, era una intuïció ben fonamentada. Aquesta intuïció que portava a desvetllar el que és la intenció fonamental del projecte de filosofia, que és ajudar que els nens i nenes aprenguin a pensar millor per ells mateixos, però amb un pensament crític, fonamentat en criteris, amb un pensament curós amb els altres i amb un pensament creatiu, que també et dona la possibilitat de plantejar-te qüestions que no t'han sortit i que dius, ostres, com ho podríem fer això? Buscant aquesta raonabilitat per buscar altres vies de solució. I això és un fet quotidià.
Aquesta anècdota està molt bé perquè, a més, lliga perfectament amb el que dèiem abans de com es pot avaluar aquest projecte. La mateixa història del projecte, el Matthew Lehman va tenir la seva primera beca per seguir treballant en aquest projecte quan va poder demostrar amb els testos corresponents de l'època que els nens milloraven en llengua i en matemàtiques. No se li va ni acudir dir que els nens milloraven en filosofia, que hagués estat aberrant això als anys 70, però va poder demostrar amb un test convencional que els nens milloraven amb oralitat, etc. Aleshores, a la manera de la filosofia vol dir això, vol dir que després ho poden usar en resoldre conflictes en una classe de llengua, en una classe de matemàtiques. Tenim infinitat d'exemples que en altres matèries els nens diuen, doncs, o ho fem com a filosofia o utilitzen fórmules que són les habituals i que han après probablement perquè pensa que són anys, des dels 3 o 5.
S'ha dit sovint que estem en una crisi, que és una crisi de valors també. Fins a quin punt a través de la filosofia podem transmetre, treballar, consolidar aquests valors? A les vostres classes, en la vostra experiència, fins a quin punt es pot fer aquest exercici de transmissió d'uns valors?
Mira, més que transmissió, nosaltres no intentem no transmetre valors, perquè cada un té els seus, finalment, però sí que intentem els bàsics, els que serveixen per la convivència, els que són imprescindibles, posar-los a la pràctica. Però no els transmetem, no en parlem massa, sinó que els fem efectius. És a dir, dignitat, justícia, igualtat, equanimitat, dret a la paraula... Tot això és una pràctica, perquè tothom pot dir la seva, podem dissentir, l'error no és castigat, etc. Tot això forma part d'aquesta olla que els nens, per tant, potser no tenen la definició, però sí que ho han viscut. Fins i tot en algun cas de situacions una mica extremes, jo em vaig trobar una vegada en una escola que em van dir, home, però aquestes criatures, quan arriben a casa seva, estan vivint una situació d'autoritat extrema, i especialment les noies. No diré col·lectius, cada un pot pensar el que vulgui. Però, i per tant, fer filosofia a l'escola és una mica contradictori amb el que després es trobaran, no?
Que podria portar problemes a casa,
clar,
parlar d'això.
D'una banda, i després que aquesta criatura té una doble raser, no? A l'escola pot dir el que pensa i és convidada a dir el que pensa i a casa seva ha de callar i obeir. I dic, sí, esclar, però potser és l'única manera que tindrà un exemple d'això, eh? Perquè si no entrem aquí... si no li donem aquesta oportunitat, no sabrà ni tan sols que existeix.
L'Iñaki,
no
podem... quan jo feia la pregunta, feia que no amb el cap. Que
clar,
no, que
però era la mateixa resposta que la Irene. No es tracta d'inculcar valors, es tracta de que passin coses en les quals vegis que el grup se sent cada vegada més còmode des del respecte, des de l'acceptació de l'altre. Hi ha dues idees que em semblen molt importants. Una és l'empatia. O sigui, quan un és empàtic amb l'altre, quan és capaç de posar-se en lloc de l'altre, estem ajudant a un procés intel·lectual. Soc capaç de canviar de punt de vista i posar-me en el punt de vista d'un altre. I això és un exercici que no es dona d'entrada moltes vegades, sinó que s'ha d'anar treballant al llarg dels anys. I una altra és l'autoestima. O sigui, quan un és capaç d'estimar-se a si mateix, a si mateixa, aleshores la seva energia, diguéssim, creix. I tot això té també a veure amb l'error. O sigui, a la vida no tot està bé ni malament, però de vegades ens adonem que hi ha coses que no hem encertat o que no han funcionat bé i que d'això en diem errors, no? Però d'això en podem aprendre. I el paper de l'error en la filosofia que fem a la classe, és cabdal, i és cabdal en alguns dels materials que s'utilitzen en els programes de diverses edats, i és cabdal en el sentiment que se'ls queda als nens i nenes de que, bueno, jo a filosofia, a la classe de filosofia, em puc equivocar. I no és que no passi res. Sí que passa, i passa molt. Passa que puc aprendre d'això.
Passa per bé.
Clar, és... d'alguna manera és com si diguéssim que la classe de filosofia és com un porc, que s'aprofita tot. O sigui, si algú s'equivoca, no és penalitzat, perquè et serveix al grup per dir, què ha passat aquí? Com és que has arribat a aquesta conclusió? No veus, i un altre se n'adona. No veus que amb aquest exemple no funciona? No veus que si fos així, per tant, voldria dir que tal, tal, tal... I ells mateixos van redirigint d'una manera doncs molt, molt infantil, si vols, però molt pràctica i molt efectiva a la consideració de l'error com una font d'aprenentatge. I això és d'una capacitat educativa molt potent, perquè permet anar pel món amb una certa seguretat. Jo em puc equivocar, però no és que no passi res, en el sentit de dir viva la Virgen, sinó que puc aprendre d'això. I això és una riquesa.
Jo crec que és una novetat, És una novetat en el sistema educatiu, entre cometes, diguem-ne, tradicional del llapis vermell, convertir, com a mi m'agrada dir, convertir l'error en una virtut, però virtut en un sentit literal, no? En la línia que deia l'Iñaki. I els valors, com deies tu abans, esclar, hi ha una diferència tremenda quan un nen diu, què dius, au, va! O diu... Doncs mira, jo no hi estic d'acord perquè a mi em sembla, jo crec, en el però què dius? Quina ximpleria? Estàs desautoritzant i no hi entra ningú aquí. O tu o jo, o blanc o negre. Mentre quan dius jo crec, jo penso, jo opino, estàs obrint un horitzó que altres... I no es queda amb un tu i jo, sinó que convides els altres a que també pensin, opinin, creïn, etc. No? I aquest fer és el que nosaltres considerem l'educació ètica i educació amb valors en profunditat. No en parlar un dia de la tolerància o de la generositat, sinó fer efectiu aquest tipus de feina.
Ja m'heu dit en començar que vosaltres treballeu la filosofia a l'escola, en l'àmbit de l'escola, però a mi m'agradaria que donéssim uns quants suggeriments als pares, a les mares, perquè en un àmbit que no és el de l'escola, sinó en el familiar, tinguéssim en compte aquesta perspectiva que ens obre la filosofia, pel que fa a les preguntes, pel que fa... Perquè moltes vegades jo m'he trobat que en els meus fills els hi faig una pregunta i la resposta és molt tancada, com ens deia abans el professor Rafael Vizquerra, no? Com podem obrir el nostre espai familiar aquesta perspectiva que ens aporta la filosofia?
Bueno, jo... Dit, en principi, nosaltres com a projecte sempre l'hem pensat des d'una perspectiva educativa, diríem formal, escolar, perquè és molt interessant i molt important això que estava dient ara l'Iñaki del grup, de crear doncs, aquest ambient grupal en el que uns aprenen
tenim,
dels altres.
A casa tenim un grup, sí, a la taula, sí, a l'hora de sopar
sí,
tenim un grup.
El que passa és que
tenim,
que siguin dues persones,
tenim un grup
fill,
diferenciat, com... no? Sí. Però sí, certament, això també ens ho pregunten molt els pares. Jo només dic dues coses i després l'Iñaki que segueixi, que segur que enriquirà. La primera és recordar als pares i mares que tenim dues orelles i una sola boca. Per tant, escoltar molt i parlar poc. I segona cosa, preguntar. Preguntar molt. Preguntar el per què, que ens dona peu al pensament crític, a justificar les raons. No només el què, sinó el per què. I un altre que no és gaire freqüent, però que crec que és molt interessant que els pares facin, és el com i el i si. És a dir, un pensament una mica enllà, un pensament que els faci sortir. El com, per què ho dic? Perquè moltes vegades preguntem als nens què vols ser quan siguis gran, però poques vegades els hi preguntem com vols ser. I això sí que és una diferència enorme en una, com a pregunta.
I l'Iñaki, què hi afegiria en aquest final ja de la conversa?
Sí, i una de les coses que em semblen molt potents és de no jutjar. És a dir, quan un se sent jutjat o jutjada, evidentment es tanca més i intenta fer i dir coses perquè l'altre estigui bé amb tu. Per tant, aquesta recepció, aquesta obertura d'orelles, doncs és fonamental, però no només d'orelles, sinó també de sentiment. Escolta, acollir el que et diuen. I amb això què podem fer? Què podem fer amb això? I fins i tot fer-s'hi aquesta pregunta. T'ha passat això o estàs, et sents d'aquesta manera? Què podem fer? No és com ho... Bueno, doncs a veure si surts, o a veure si t'espaviles, o a veure si trobes una altra alternativa, sinó què podem fer amb això? O sigui, implicar-se també, i d'aquesta manera estàs plantejant una qüestió, diguéssim... De raonabilitat, què podem fer, estem buscant alternatives, però també estàs transmetent emocionalment doncs una proximitat i després intenta fer certes coses fora de les situacions de conflicte. Hi ha moments en què un està molt enganxat, molt atrapat, inclús les relacions entre pares i fills tenen els seus punts que ja saps que ara és millor no parlar-ne, has de tenir una certa habilitat com a persona gran per poder fer això.
Doncs aquí fins a la conversa que hem tingut de filosofia i nens amb la Irene de Puig, escriptora, filòsofa, filòloga i educadora, i amb l'Iñaki Andrés, llicenciat en psicologia, mestre, i que ens han parlat d'aquest projecte que porta la filosofia a les escoles. Filosofia 318. Moltes gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.